Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, com va? Ens plau de retrobar-los un diumenge aquí, un diumenge més, aquí en la sintonia de Ràdio Estel i el programa La Taula del Evangeli. Gràcies per acompanyar-nos. Avui escoltarem i comentarem les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és el 14 de durant l'any, litúrgicament parlant. Avui a l'Església celebrem també la jornada de responsabilitat en el trànsit. I per a comentar aquesta litúrgia són amb nosaltres la germana Visitació Lorenzo, que és religiosa de la Sagrada Família d'Urgell i subdelegada de la Pastoral de la Salut del Bisbat d'Urgell, i també mossèn Jaume Mayoral, rector de la parròquia d'Agramont a l'Urgell i delegat episcopal de Càritas d'Urgell. Ara mateix us saludem. Germana Visitació, que bé que hagi pogut tornar a venir.
Doncs sí, mira, el que t'agrada i lo fas a gust, no et sap, no et fa pesar de tornar a repetir.
Clar que sí. Gràcies per ser aquí, eh?
Gràcies, Maria.
Mossèn Jaume, també molt agraïda de que sigui aquí amb nosaltres i per comentar aquesta litúrgia. Gràcies.
A vosaltres.
Hem de dir-los als nostres oients que l'Àlex Alsina és al capdavant dels controls i també porta la producció del programa. Cristina Orduña fa la locució de les lectures i Maria Marín, qui els parla, presenta i dirigeix la taula de l'Evangeli. Benvinguts, ben trobats.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
Doncs la primera lectura d'aquest diumenge 14 de durant l'any és de la profecia d'Ezequiel i del capítol segon.
En aquells dies, l'esperit entrà dintre meu, em va fer aixecar dret i vaig sentir que em parlava. Em digué: fill de l'home, t'envio al poble d'Israel, a un poble de rebels que s'han alçat contra mi. Tant ells com els seus pares fins avui mateix no han deixat mai de ser-me infidels. T'envio a aquests fills de cara endurida i de cor empedreït. Tant si t'escolten com si no t'escolten, tu digue'ls. Això diu el Senyor Déu, perquè, ni que sigui un poble que sempre es revolta, han de saber que hi ha un profeta en mig d'ells.
Ezequiel actua com a profeta entre els exiliats a Babilònia al segle VI abans de Crist. La profecia és una crítica contra el poble per la seva infidelitat, que l'ha portat a la situació de desastre en què es troba. Però també anuncia la fidelitat de Déu, que renovarà i restaurarà el poble. Tenen la paraula, tertulians.
El tema del profetisme sempre és molt present, no?, en la història de la salvació. I sempre potser l'associem, no sé per què, amb un sentit d'un anunci catastròfic i negatiu. Com moltes vegades la veu del profeta clama i reclama un sentit d'amor i conversió. El que dol més d'aquesta lectura és que la nostra humanitat sigui de cara endurida i cor empedreït, és a dir, dur, sense sentiments. I moltes vegades és una miqueta el que el profetisme que ens hauria també d'interpel·lar en el dia d'avui. L'Església no pot deixar de banda el sentit profètic, també és una tasca de la missió de l'Església. I el profetisme no només ha de denunciar, a vegades ha d'anunciar aquest sentit de salvació i d'esperança, de canviar aquests cors empedreïts. Nosaltres també a vegades se'ns diu que potser l'Església té un discurs negatiu, no? Que tot no escolteu, en tenim de positiu però no ens escolteu, i si no escolteu no el podreu sentir, ni viure, ni escoltar, i fer vostre, no? Em sembla que també hauríem de recuperar, com fa tants milers d'anys, aquest profetisme que forma part de la història de la salvació i que forma part de la tasca de l'Església. I sobretot per convertir aquests cors de pedra. Em sembla que la gran tasca de l'Església avui en dia és: tu que tens un cor de pedra, torna't el Descartes, perquè val la pena que siguis feliç, i això potser a mi m'obligarà a fer una mica de denúncia, però potser segur que també hi posaré una pinzellada d'esperança, perquè també jo em sembla que també és bo que ho tinguem present, no? Uh-huh. És una mica el que jo intueixo a partir d'aquesta lectura.
Sí. Germana Visitació, què li suggereix, doncs?
Sí, aquesta... jo també, bueno, veig que això del ser profetes en aquest temps, no? És això, perquè la mateixa lectura diu tant si t'escolten com si no t'escolten, que és una mica el que ens trobem en el dia a dia, no? Tu has de dir el que Déu et demana que diguis, no? Però penso que aquesta profecia que hem d'anunciar i l'hem de comunicar ha de ser en la nostra vida de testimonis, de fidelitat a Déu i de fer el que ell feia, com és aquesta presència entre els més febles, entre els més abatuts, entre els que potser ningú pensa. I a vegades diem, va, què has de dir si igual no t'escoltaran? No, és igual, si no t'escolten, és problema seu. El teu problema és que has de fer i has de dir el que Déu et va comunicant que les has de dir, no? I penso que serem profetes del nostre temps si vivim en plenitud. En plenitud vull dir l'Evangeli de Jesús, el que ell va fer, va passar entre la gent fent, ajudant. No ens demanen fer miracles. El miracle seria, pues, mira, que curem el que està ferit, que ens atencem aquell que està plorós i potser necessita només una paraula o un bon dia, o que algú se quedi una estoneta allí escoltant el que ell porta dintre que li fa patir, no? I penso que la nostra situació de profetes en un món tan, tan fred i tan indiferent com és el nostre ha de ser més amb la nostra presència de testimonis que amb el que les puguem dir.
No, i un testimoniatge que no és només intraeclèsia, dins de la capelleta.
Sí.
I per tant, doncs, hem d'agrair, els agraïm molt, la possibilitat que des d'una ràdio puguem arribar a tanta gent per donar el nostre missatge. Potser no és una profecia, però sempre intenta ser una profecia bona. Aprofitar els missatges. És a dir, si avui en dia lo visual, l'auditiu, arriba a tanta gent, no ens quedem només a la capelleta. Per això aquest estil de fer present, perquè algú, torno a repetir, la gent pot pensar que el profetisme és ara l'Església ens dirà a la fi del món. No, escolteu, a vegades anunciem que ens cal convertir, que cal fer-ho bé, que hem de buscar i cercar la felicitat. I, evidentment, que el que hem d'utilitzar és aquests mitjans que tenim per poder fer arribar aquest missatge. Si ens quedem tancadets, no arriba, eh? Escolteu, el meu missatge arribarà el diumenge amb aquells fidels que tinc a l'Església, punt. Doncs què hem de fer? Jo no sé si ens hem de fer youtubers, no ho sé, ni TikToks cada dia, però sí que podem fer és atensar-nos als altres i oferir aquest missatge que, en el fons, l'únic que busca és la teva felicitat. Què volia Déu? Aquí ho diuen clar. Que aquests cors de pedra tornin a ser de carn. Que tu, que ets egoista i vanitós, a més, siguis feliç i joiós i generós, no? I, per tant, és important, no?, que aquests recursos que tenim i que els hem d'utilitzar. I és el que el Concili Vaticà II, en el seu moment, ens va dir. Si som experts d'humanitat, utilitzem tot aquest bagatge clar per fer aquest missatge.
Sí. Molt bé, doncs continuem endavant. És ara el moment d'escoltar la segona lectura, que és de la segona carta de Sant Pau als cristians de Corint i del capítol 12.
Germans, les revelacions que he rebut eren tan extraordinàries que Déu, perquè no m'enorgulleixi, ha permès que em clavessin com una espina en la carn. És un enviat de Satanàs que em bufeteja perquè no m'enorgulleixi. Jo he demanat 3 vegades al Senyor que me'n deslliuri, però ell m'ha respost: en tens prou amb la meva gràcia. El meu poder ressalta més com més febles són les teves forces. Per això estic content de gloriar-me de les meves febleses. Gràcies a elles, tinc dintre meu la força del Crist. M'agrada ser feble i veure'm ultratjat, pobre, perseguit i acorralat per causa de Crist. Quan sóc feble és quan sóc realment fort.
Pau ha rebut visions i revelacions que el posen en una especialíssima relació amb Déu. També això pot provocar-li orgull o creure's superior, però ell mateix és conscient de les seves febleses. Quin testimoni, eh? Germana Visitació, què li suggereix aquesta lectura? Que ens pugui comunicar.
És una lectura que sempre m'ha interrogat una mica, perquè aquest Pau que diu que sempre, vull dir, que té una espina en la carn i algú que li bufeteja, mossèn Jaume no l'explicarà, perquè a mi sempre m'ha creat dubte, i potser els que no s'escolten algú també té els mateixos dubtes. Si era alguna malaltia física o bé la seva realitat d'abans de la conversió, que a vegades és una cosa que has fet malament i encara que t'hagis empenedit i facis bé les coses, sempre et queda una recança, no, de lo que... I moltes vegades m'ha interpel·lat això. I després, que tinguem més confiança en Déu davant les dificultats i les angoixes i tot, perquè, diu, ens tens prou en la meva gràcia, però a vegades no, jo per lo menos no em dono prou compte de que no sóc jo, que és Déu el que està obrant a través meu, i que ell pot anar més enllà de lo que les meves forces, sí, la meva feblesa,
no sé,
pot anar.
El comentari teu de Sant Pau, l'únic que li podia quedar és algun cop de la caiguda del cavall, que ho hagués arrastrat alguns anys. Això és l'únic que em sembla que podem donar testimoni, perquè és el que tenim. Jo no ho sé, en aquell temps no hi havia els expedients mèdics, però sí que és veritat que la fe catòlica sempre fa present la feblesa. No en un sentit de negatiu, sinó en un sentit de força. És curiós, nosaltres no ho tenim tant, però fixeu-vos que ara és bonic, no?, veure el nostre patrimoni, no? Les creus gòtiques expressen aquell dolor desgarrador, aquella corona que es clava en les carns de Jesús, aquell abaixament, aquella paraula tan nostra catalana, anorreament, una paraula bonica perquè vesteix, que vol dir, escolta, pel terra, no? I et trobes aquesta realitat. Jo, curiosament, algun temps que vaig anar de missions, justament al Perú, no?, jo m'escandalitzava de veure aquelles creus, però no exagero, litros i litros de sang que volien expressar en la figura el patiment de Jesús. I no ho entenia, dic, però voleu, això és molt tètric, molt... Diu, és que aquest Jesús participa de la pobresa d'aquesta gent. Perquè la gent que teníem en aquella zona de Yaviri era gent pobre, amb totes les necessitats. És a dir, és aquesta feblesa que permet mostrar la força de Déu que està amb tu. I també és veritat que si ens som febles, també deixem créixer l'altre. Jo potser algú pot pensar que això en el fons és... No, no es donar uns cops al pit de dir, no, escolteu, si parlem de que l'Església, que el creient ha de saber ajudar a créixer l'altre, quan tu més feble és, i el que dius tu d'interpel·lar-nos, doncs escolta, quants vegades no m'he interpel·lat, i per què Jesús, el fill de Déu, allà clavat a la creu, havia de patir? Perquè ell també pateix, i ho expressen els evangelis. Sant Pau, aquí en aquest text, també ens ho diu, escolteu, que no van patir les primeres comunitats, persecucions, i quan més febles eren, més grans es vivien, més reconeguts. La gent de l'imperi romà reconeixia la tasca dels creients, perquè, escolta, aquesta gent és valenta, no té por, i mira, estan abaixats, no tenen mitjans, són perseguits. I em sembla que també aquesta feblesa entesa com una cosa que t'ajuda a créixer és important, no? I que també la nostra fe està també basada en un Crist que, sent fill de Déu, es fa un de nosaltres per poder expressar aquest amor. Jo després ho vaig entendre, perquè inclús tinc alguna creu que t'endús allò de record, no?, de la zona d'allà, i dir, i sempre tots m'ho diuen, és que és molt exagerat, dic, és que són així, perquè ells participen d'aquest Déu, d'allò participa del seu dolor, i de la seva petitesa. Per tant, és, aquest, és aquesta mica cosa agrodolça que ha de tenir la feblesa, no en un sentit de dir, ai, pobret de mi, no, no, de dir, a mesura que sóc menys, puc fer més i fer créixer més el que és la fe, no?, i la nostra comunitat.
Alguna cosa més, germana Virgi?
Sí, jo volia dir que això que està dient mossèn Jaume és veritat, i penso que en la mesura en què la gent o tots ens sentim més febles, Déu es revela millor, i quasi sempre els més febles són els que estan més oberts a la veu de Déu, perquè quan estem plens de tot i no necessitem de ningú, no se'n recordem. Llavors ens cal viure aquesta feblesa personal i de l'entorn per sentir més aquesta necessitat de Déu, que és el que pot omplir plenament els nostres desitjos més profuns, no?
Ja, si puc posar-ho, eh?
Sí.
Hi ha un estudi que acabo de llegir que quantifica, aquests estudis que algú, bueno, deuen tindre temps, quantifica a partir de quina quantitat de renta tu tens per deixar de pensar i necessitar Déu, en aquest sentit de la feblesa. I està quantificat, hi ha una quantitat, més o menys amunt o avall, que a partir d'aquella renta que tu tens a nivell econòmic, no necessites, no busques a Déu. No. És a dir, que a vegades la feblesa també, ens, el que dius, germana, ens fa buscar a Déu. Esperem que aquesta renta pugi molt perquè tothom pugui trobar a Déu.
Eh? Exacte.
Això, això.
Va, doncs continuem endavant, si els hi sembla, ja, si no hi ha res més a portar sobre aquesta lectura, ens manca per escoltar l'Evangeli, però abans seria el moment en el programa de recordar a la nostra audiència que estem fent aquesta tertúlia comentant la litúrgia del diumenge 14 de durant l'any amb la germana Visitació Lorenzo, que és religiosa de la Sagrada Família d'Urgell i subdelegada de la Pastoral de la Salut de Bisbat d'Urgell. I també amb mossèn Jaume Mayoral, rector de la parròquia d'Agramunt, a l'Urgell, i delegat episcopal de Càritas d'Urgell. Ara sí, l'Evangeli de Sant Marc i del capítol 6è.
En aquell temps, Jesús anà a Natzaret, al seu poble, acompanyat dels seus deixebles. El dissabte començà a ensenyar en la sinagoga. Tothom, en sentir-lo, se n'estranyava i deia: «D'on li ve això? Què és aquest do de saviesa i aquests miracles que realitzen per les seves mans? Que no és el fuster, el fill de Maria, parent de Jaume, de Josep, de Judas i de Simó? I les seves parentes no viuen aquí entre nosaltres?» I se n'escandalitzaven. Jesús els digué: «Els profetes només són mal rebuts en el seu poble, en la seva parentela i entre els de casa seva». I no hi pogué fer cap miracle. Només va imposar les mans a uns quants malalts que es van posar bé, i els sorprenia que no volguessin creure. Després recorria les viles i els pobles i ensenyava.
Hem vist com el reconeixement de la saviesa de Jesús, o ser testimoni dels seus miracles, o conèixer els seus propis parents, no suscita automàticament la fe en els conciutadans de Natzaret. Cal fer el pas d'escollir Jesús, d'acceptar el seu missatge i de prendre'l per mestre. Això està aviat dit, però què s'hi amaga darrere aquesta lectura? Què interpretarien avui els nostres dies? Quina lectura hem de fer d'aquests versets?
Hi ha una anècdota que és meva, la puc compartir. Però també és veritat que la nostra societat, aquest, ho diem, ningú és profeta a casa seva. Això ha quedat. I ve d'aquí, eh?
Sí,
fixeu-vos
sí,
que
sí.
També aportem coses al dia a dia. I jo sempre a casa meva, els pares sempre m'ho han dit, diu, sobretot que mai no et destinin a Linyola. Jo soc fill de Linyola. Mai a Linyola. Per què? I sempre diuen, perquè ningú és profeta a casa seva. Perquè suposarà aquelles dificultats, perquè si els coneixes... I jo no sé si és veritat, perquè jo tinc companys preveres que estan en el seu plor ple de naixement i ho fan molt bé. Però és veritat que aquesta frase ha quedat una mica amb nosaltres, ningú és profeta. Però fixeu-vos que el títol, diguem-ne, més bonic o més conegut, a nivell no només creient, sinó del món de Jesús, Jesús de Natzaret, és el que ens ha quedat. En aquell lloc on ell no va poder fer molt, no va poder fer molta predicació i molta presència perquè, com que l'associaven a una humanitat, d'una família, d'un no sé què, no era ben vist, no? Li era dificultós. I també és veritat que això és una mica el que vivim en els nostres temps, no? De dir, aquest sentiment de proximitat, però és veritat que la nostra fe, la nostra església, és de proximitat. Uh-huh. Hem d'estar propers, i això, aquí en aquest cas concret, amb una realitat Natzaret. I és curiós, i a més és molt bonic, perquè el títol, quan parles a vegades amb els nens, que dius, com li diràs a la catequesis, per no dir només Jesús, el Messies, el Crist, el Fill de Déu, el Salvador, el Rei de Reis, i et quedes amb Jesús de Natzaret. I els nens, no sé, potser és un, entre cometes, un cognom que li donem al Fill de Déu que dona proximitat, però a la vegada també crea aquesta dicotomia de donar-li separació, de dir, però si ningú és profeta a casa seva, si no t'escoltaran, si tu no ets, diguem-ne, d'una família important, era una família senzilla, què ens has d'anar a explicar tu a nosaltres, no? Aquesta mica de dualitat, no ho sé, vist així, eh?
Sí, jo penso que això encara ens passa a nivell inclús entre nosaltres, que de vegades t'expresses amb més llibertat en un ambient que en un altre, perquè potser els que ja saps que els que tens més a prop a vegades no valoren el que pots dir fora de l'aquell ambient, no? Amb tot, jo m'ha fet pensar que Jesús, amb aquesta situació, ens demostra també que ell tenia sentiments. Tenia sentiments com nosaltres i ho expressava. Perquè com si es ressentia també de que els seus no li acceptessin, no? Però ell, amb tot, no va deixar de fer el que havia de fer. O sigui, ell va continuar fent les coses, anunciant el reine de Déu. Alguns inclús s'escandalitzaven, però Jesús diu, és el que tu has dit ara, els profetes només són mal rebuts al seu poble i entre la seva parentela. Diu, no va poder fer cap miracle. Potser tampoc necessitaven miracles, necessitaven una altra cosa, no ho sé. És perquè ells potser tampoc estaven acostumats als miracles, no? I Jesús ens ve a dir que ell, a pesar de tot, els estima i els vol ajudar, no? I fa el que ha de fer, no?
I també, si em permets, també és veritat que en aquest sentit Jesús es dona a realitzar amb ells aquella presència de l'amor, en el qual, com que la posem en un sentit quantificat i familiar, i això és el més gran que tenim, que el Fill de Déu es fa present en un entorn, en un àmbit ben proper, ben familiar, i és aquesta... Això no ho poden dir totes les creences.
No.
Aquí tenim nom i cognoms i realitats, això nosaltres ho podem dir, i a vegades potser no ho diem prou. No per entrar, si la cristologia ha de ser... No, jo no entro en això, entro a la realitat, a l'agraïment que té la gent, no de dir, escolta, aquest Jesús, que me'l sento proper, com passa amb la devoció, a vegades, dels sants i d'algunes devocions marianes, de dir, que se senten propers perquè, bueno, perquè formen part del teu bagatge, de la teva motxilla de la vida. Aquí Jesús, amb aquest sentit d'aquest amor que deies abans, tan infinit, què fa? Home, atensar-se el més que pot, no? I aquesta realitat no és entesa. Per què no és entesa? Perquè l'entorn, com pot ser que nosaltres, que escolta, que portem aquí temps, la sinagoga i tot, i ens vingui el fill del fuster? Jo no sé si era un ofici molt reconegut, però el fill del fuster ens ha de vindre aquí a arreglar, ens ha de vindre aquí el profetisme, el d'allò, què ens ha d'arreglar, no? I per això una mica de fuig d'aquesta realitat. Com dius bé, potser ells el que necessitaven era que aquella història d'amor agafés en el seu cor per deixar-se també acompanyar i fer el gran miracle, que a vegades no és només donar la salut o millorar-te, sinó simplement donar-te la felicitat que tant necessites.
I aquesta felicitat que busquem contínuament els homes, afortunadament s'ha de dir, perquè la necessitem i la desitgem, la valorem. Tantes vegades la busquem com a cristians parlo, eh? La busquem allà on no hi és, o no busquem aquell que ens la pot donar. Això no sé si reflexionem suficientment com per adonar-nos que la felicitat l'hem de buscar amb aquell que ens la pot donar.
Nosaltres tenim en el món escolta de l'escoltisme, tenim una frase que la fem anar molt. I jo també l'utilitzo molt perquè és ben cristiana, és ben evangèlica. Perquè els nens els hem d'educar integralment, perquè tot allò que es diem, allò que... Però dius, en el fons, què pretenem amb l'escoltisme, amb l'educació en el lleure, en la catequesa, què busquem? Que, sent-ho feliç, facis feliços els altres. I aquest és la clau de volta de la fe nostra. És a dir, jo què pretenc amb la meva vocació en el ministeri sacerdotal o tu en el teu ministeri consagrat? Que jo, sent feliç, pugui fer feliços els altres. O veient la felicitat dels altres, jo em sento feliç. I això et passarà a casa teva, et passarà més enllà, en terra de missió. L'important és que si tu ho vius, i això ho diem molt en el món de l'escoltisme, què fem? Admirar la natura. A vegades els tens allà, desconnecteu, mireu això que teniu aquí. Hem d'anar a fer aquesta pica, la pica d'estats. Quan estàs a dalt, ara perquè està molt massificat, sempre hi ha molta activitat per allà. Però dic, escolteu, quan estàs a dalt, uiteu això que és bonic. No hi ha ni wifi, no hi ha res, simplement els teus ulls que miren, no? És a dir, aquest dona una sensació, sí. Doncs aquesta és la felicitat que Jesús volia donar als seus, a la zona de Natzaret, i no el van entendre, perquè era el fill del fuster.
Van fer qualificacions segons... Sí, i penso que ell anava a una altra cosa. Anava per a tots, no per una classe especial, no?
Molt bé, doncs, molt agraïts d'aquesta col·laboració, germana Visitació Lorenzo, i també mossèn Jaume Mayoral. Gràcies. També gràcies a l'Àlex Alsina, que ha fet possible la tècnica i la producció del programa. I també a la Cristina Orduña, que ha fet possible les lectures, la locució de les lectures. I, com no, moltíssimes gràcies a vostès, amics i amigues del programa, que ens fan arribar els seus missatges, els seus suggeriments, els comentaris, opinions sobre el programa. Gràcies per fer-ho. Recordem un cop més la nostra adreça electrònica, taulaevangeli@radioestel.cat. Ja saben que queden convidats per a participar en el Taula de l'Evangeli via ona radiofòniques diumenge vinent. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.